L'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 24 d'octubre del 2018. Salut ha confirmat que dos dels 17 casos del brot d'impetigen a la província de Barcelona s'han detectat aquí a la comarca del Maresme. Es tracta d'una infecció a la pell que té una curació ràpida, però que sí que és molt contagiosa, res greu i molt comuna entre infants de 2 a 6 anys, però cal estar previnguts i això és el que demanen les autoritats sanitàries. Avui aclarirem a l'Info Migdia com es presenta aquesta malaltia i com s'ha d'actuar en cas que algun dels petits de casa se'n contagiïn. Ara mateix ho expliquem, abans ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics. I qui us parla, Dolors Lleuri. Com sempre, comencem avançant continguts en titulars. Connectarem ara mateix amb el doctor Paco Codina, del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per saber exactament què és l'impetigen, com el podem detectar i com cal actuar-hi.
Salut ha confirmat un brot de 17 casos a la província de Barcelona que haurien afectat dos menors a la comarca del Maresme.
El Departament d'Ensenyament i les famílies estan enfrontades pels pròxims canvis en el servei de menjador escolar que es volen implantar ja el curs vinent. El tema nuclear és que es vol apartar les ampes de la contractació de les empreses del servei de menjador escolar, també de la seva gestió, unes ampes que entenen aquest espai també com un espai educatiu com la resta dels que es presten als centres.
Avui en parlarem amb la presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, que ha fet pública una carta dirigida al conseller Bargalló en contra de les mesures que ara mateix hi ha sobre la taula i que podrien afectar també el preu del servei.
I avui hem conegut el detall, l'últim dels projectes que ens quedaven per conèixer dels pressupostos participatius del 2018. És el de crear un skatepark a la zona de la piscina municipal.
Els seus impulsors, Pau Dalmau i Alexis Dengre, l'han defensat al programa La Ciutat, on han explicat que aquesta és la ubicació més idònia per la instal·lació esportiva després d'haver valorat diversos emplaçaments. No es tanquen adequar l'skatepark que hi ha al sorral de la part alta de la muntanyeta.
I robatori express a la carnisseria Camps del xamfrà del carrer Bruguera amb Raval. Els lladres han accedit al local forçant la persiana i s'han endut un botí de 300 euros.
Els fets han passat a les 2 de la matinada i l'entrada dels lladres ha fet saltar l'alarma de l'establiment. En 2 minuts han entrat i s'han endut una cartera amb diners en metàl·lic. És el segon cop que els passen només 8 mesos.
Salut ha confirmat un brot de 17 casos d'impetigen aquí a la província de Barcelona, una infecció a la pell de caràcter lleu, però molt contagiosa, causada per un bacteri. D'aquests 17 casos, 2 s'han detectat aquí a la comarca del Maresme, però no s'ha precisat la ubicació. L'últim brot del qual en tenim constància aquí a la ràdio va passar l'estiu del 2017 a Calella. Va afectar principalment a nens en edat escolar. Van ser ni més ni menys que 26 casos. I és que justament aquesta infecció es reprodueix habitualment durant l'estiu i principis de tardor, afavorida per la calor i la humitat. Insistim que es tracta d'una afecció lleu, que es tracta amb una pomada antibiòtica, però sí que requereix d'una atenció especial per ser, com dèiem, especialment contagiosa. D'això n'alerta una nota que Salut està repartint avui pels centres escolars i que ens porta a parlar amb Paco Codina. Ell és del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el tenim en línia. Bon dia, senyor Codina.
Bon dia.
Dèiem que Salut ha confirmat 17 casos. No sé si és una xifra important que ens hagi de conduir a l'alarma.
No. És, realment aquest any sembla que sí que hi ha més casos de confirmats, però no és una xifra realment preocupant.
Se sap l'edat? Vostès saben l'edat d'aquestes persones?
Brots,
sí?
Exactament dels brots d'aquest any no tinc l'edat. L'habitual és que siguin nens en edat escolar entre 2 i 6 anys. És l'edat on hi ha més casos d'impetigen cada any.
Com un pare o un mestre pot veure que un nen en qüestió té impetigen? Com es presenta la infecció?
Un petillion és una infecció de la pell. La pell té una ferideta que està humida, que en resum una mica de líquid. Aquest líquid et seca i fa una costra. És la típica lesió que tots hem tingut segur a la vida en què fem una petita costra en una ferida. És això el petillion, una infecció costrosa en una lesió de la pell.
En alguna zona en especial, doctor?
Més habitual a la cara, a la boca, al voltant de la boca, al voltant del nas, perquè no es toquem molt més la cara i el nas amb les mans brutes que segurament les cames, i per això és més freqüent les lesions a la cara.
Per tant, ens hem de posar en alerta, hem de fer especial atenció quan veiem una petita butllofa que fa una llaga, després una crosta, i per tant, a la zona del nas i la boca, potser també les mans i els peus, doctor?
Més, no tant a les mans i els peus, més a les cames i als braços. Habitualment és més freqüent a la cara, a la boca, al voltant de la boca i al voltant del nas, aquestes costres que apareixen.
I com es cura això?
Això s'ha de fer una neteja bona de les ferides, i això és no només per impetir, sinó per totes les ferides, i habitualment posar una pomada antibiòtica durant 2-3 cops al dia, durant una setmana aproximadament. Aquesta és una malaltia força contagiosa, i llavors és important que fins que no passin 24 hores de tractament, que llavors ja els nens no són contagiosos, no vagin a l'escola i no tinguin contacte amb altres nens.
Durant 24 hores, almenys un dia, des de que s'inicia el tractament, que el dia que els nens es quedin
no,
a casa.
No, es quedin a casa, exactament.
Alguna mesura?
És el que s'aconsella. És el que s'aconsella. 24 hores de tractament, després de no es contagiós, ja pot fer vida normal el nen.
I alguna mesura de protecció, per exemple, que hagin de prendre els pares, també per no contagiar-se ells mateixos?
La mateixa és que en totes les ferides, rentar bé les ferides en aigua i sabó, secar-les molt bé, però és important que estiguin ben seques, totes les ferides, i posar algun antisèptic per evitar la infecció. I sobretot pues, sempre rentar curós de les mans per no contagiar-se a un mateix o a un altre.
El tema de no compartir, per exemple, tovalloles, roba...
Evidentment,
i en tot cas...
quan abans en la fase contagiosa és important de no evitar el contacte tant físic, personal, com a través d'utensilis, clar.
Doctor, sentirem avui a molts mitjans de comunicació parlant d'aquest brot impetigen, dèiem que és una infecció lleu i, per tant, no alarmar-se, sobretot, que aquest és el missatge que crec que vostès volen traslladar a la població, eh?
Sí, aquesta és una malaltia molt freqüent, molt habitual. Segur que tots els pediatres de Catalunya aquest any hem vist un munt durant l'estiu. És una malaltia lleu i superficial de la pell, i tot que tenen aquestes pestes costrosos que semblen que sigui l'infecció més important, després això cura i no deixa cap cicatriu a la pell del nen, que es cura completament. És una malaltia relativament benigna en la majoria dels casos.
I per què aquest any més casos?
A vegades ja passa. Hi ha més contacte entre nens, hi ha múltiples raons per explicar-lo, no? Els nens han estat més en contacte, potser s'ha allargat més, o s'ha allargat més l'estiu, perquè estem teòricament en una tarda una mica estiuenca encara, i per això igual hem tingut més casos aquest any.
Doncs avui hem tingut a l'infomigdia Paco Codina del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per donar una informació precisa en relació a aquest brot de 17 casos d'impetigen que ha confirmat Salut aquí a la província de Barcelona, dos d'ells a la comarca del Maresme. Tota la informació ben precisa pels pares i mares que a aquesta hora puguin estar alarmats i dir-los doncs, que no és necessari, que és una afecció lleu i que hi ha tractament i que en 24 hores doncs, el nen pot recuperar la seva vida normal. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Fins una altra.
Molt bé.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Ensenyament està preparant un nou decret sobre el servei de menjador escolar que seria d'aplicació a partir del pròxim curs, però només pels centres de titularitat pública.
La proposta preveu que les famílies per mitjà de les AMPAs puguin només supervisar-ne el servei i no contractar-lo directament, com passava en alguns centres. Estableix un mínim de monitors per alumne i deixa el preu a criteri d'ensenyament.
Doncs les famílies que han publicat una carta en què expressen la seva oposició a aquest esborrany de decret. Belén Tascón és la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC. La tenim ara mateix en línia. Senyora Tascón, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Vostès, des de la FAPAC, van enviar i van fer pública una carta al conseller Bargalló oposant-se a aquests canvis que ara mateix hi ha sobre la taula. Per què?
Sí. A veure, el que estableix el decret de menjadors en aquest moment és que el servei únicament es pot prestar el que ells denominen gestió indirecta via licitació pública. Això que suposa doncs, que només empreses constituïdes, no?, doncs poden, o sigui, poden presentar-se a aquests plecs de licitació i poden concursar per obtenir el servei. Llavors, en quin tipus d'empreses, en quin tipus s'està pensant? Evidentment, empreses de la restauració. De dur a terme aquesta possibilitat, el que estem fent és deixar en mans del mercat, és a dir, estem privatitzant totalment un espai educatiu que nosaltres considerem, però que el departament en aquest esborrany de decret que tenim no considera així, doncs el temps educatiu doncs, que en aquests moments continua estant dintre de les escoles doncs el que fa és privatitzar-lo. No? Això per nosaltres doncs, és una línia vermella perquè ens obre la porta a convertir veritablement a l'espai de migdia, el de temps de migdia, el d'espai de menjador, doncs, en un temps, en un temps complementari, com el mateix decret diu, i també com el mateix decret diu, sempre subjecte a la viabilitat econòmica. És a dir, que deixem de tenir un espai que com a tant, és un extens educatiu i que està immarcat dintre del dret a l'educació i el dret a l'alimentació, a ser un espai en el qual es presta, com va dir el dia passat doncs, el director general en les declaracions públiques, que és un temps de conciliació familiar, quan per nosaltres no és això, sinó que és un temps educatiu ple, on l'alumnat en general doncs, aprèn no només hàbits d'alimentació, hàbits, etc., sinó que aprèn moltes altres competències, com és la gestió de les emocions, la gestió del conflicte, és a dir, tota una sèrie d'aprenentatges, no? La cura, no? Que els petits siguin cuidats pels més grans i els ajudin doncs, a parar la poma, per dir alguna cosa. No? Totes aquestes competències no? necessàries per la vida, doncs, per fer el sistema educatiu, i el decret ho deixa molt clar. El servei de menjador, per exemple, és un servei complementari, subjecte a la viabilitat econòmica i que només es presta en règim de mercat.
Perquè amb aquest canvi no podria ser que, per exemple, ensenyament requereixi doncs, que hi hagin uns monitors que justament facin aquest treball educatiu durant el temps de menjador?
Evidentment, és com està ara. És a dir, pensem que el servei de menjador són 2 hores 30 de la jornada escolar. En aquestes 2 hores 30 hi ha una hora, més o menys, doncs, que es dedica només al que és la pròpia, al seu propi menjador, al primer acte de menjar, però la resta, doncs, l'alumnat de Catalunya està atès per uns monitors no, de lleure doncs, que s'encarreguen de fer aquestes tasques educatives. No? Però això ja està ara, el que estableix aquest decret són unes ràtios, no? unes ràtios que no ens centrem a parlar d'aquests conceptes, doncs nosaltres considerem que són elevades, és a dir, en aquests moments les ràtios que tenim de menjar per alumne en moltes escoles doncs ja són més baixes, no? O sigui, estableix amb P3 doncs, una ràtio d'un monitor per cada 15 alumnes i en primària, doncs, una ràtio d'un monitor cada 30 alumnes. En aquest moment tenim ràtios inferiors. Vull dir, però és que nosaltres, ja dic, a banda no, de tot el contingut que hi ha al decret, hi ha la primera línia. La primera línia i és que nosaltres, des de la FAPAC, el que estem demanant ja des de fa molt de temps, és el contrari, és que sigui considerat intens educatiu i que es faci càrrec a l'administració, que hi ha una gestió directa per part de l'administració.
Doncs el tema del menjador escolar, que de fet és un dels 3 objectius que la FAPAC s'havia fixat per aquest curs, els altres una bona planificació de l'oferta de places públiques i avançar en què l'educació inclusiva sigui una realitat aquí a Catalunya. Sobre el tema de menjador escolar i per la recent publicació d'aquesta carta doncs, que des de la FAPAC enviaven al conseller Bargalló, doncs n'hem volgut parlar també a l'informatiu migdia i ho hem fet amb la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, amb la Belén Tascón, a qui li agraïm el seu temps per Ràdio Calella. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Gairebé 3 quarts De dues del migdia, a la instal·lació, seguim en directe a l'informatiu, la instal·lació per fer skate que es va habilitar a la part alta de la zona esportiva de la Muntanyeta és actualment impracticable i això obliga els joves de Calilla a desplaçar-se a pobles del voltant. Un grup d'aficionats d'aquest esport urbà ha vist en la convocatòria del pressupost participatiu del 2018 l'oportunitat de resoldre aquest dèficit que hi ha aquí a la ciutat. Els seus promotors han passat aquest matí per la ràdio per explicar totes les possibilitats que van sospesar i quina és la proposta que veuen actualment més viable, la de crear un nou espai al costat de la piscina municipal d'Orliastrol. El seu és un dels projectes que es poden votar fins dissabte, que és l'últim dia en què estarà oberta l'urna.
El jove Pau Dalmau i Alexis Dengra, qui ha assessorat el grup de joves impulsors del projecte, han assegurat que a Calella hi ha un bon grup d'aficionats a aquest esport urbà, però que l'única instal·lació que hi ha disponible al Sorral de la part alta de la zona esportiva de la Muntanyeta no reuneix les condicions per practicar-lo.
O sigui, quedem a les tardes i coses així, mm-hmm. i, per exemple, sortim de col·le i no tenim res a fer, i anem a patinar. Ens aniria molt bé tenir un skatepark a Calella, bo, i no haver de pujar allà dalt, perquè si no anem a Pineda, que està super lluny, mm-hmm. i hem d'anar per la carretera allà, podem passar a París i tot això.
Doncs aquesta situació és d'on surt la idea de presentar el projecte. Els pressupostos participatius van analitzar, de fet, totes les opcions per donar sortida a la seva inquietud a nivell tècnic, urbanístic i també de pressupost.
L'ideal seria ubicar-lo al litoral, al costat del Parc de les Veles, però van haver de descartar-ho per l'elevat cost del projecte. La segona opció, si recollida la proposta presentada, passa per adequar l'espai de la Muntanyeta. És la més econòmica, està valorada en 14.000 euros, però també té alguns inconvenients que han volgut sobrellar.
L'skatepark que ja està fet allà dalt, doncs treure les caixes que hi ha allà i posar rampes més o menys bones i reutilitzar l'espai que hi ha, perquè hi ha molt d'espai de formigó que no hi ha res. Hi ha rampes que potser baixes i directament ja te'n vas a la sorra perquè no tens espai ni per girar ni per fer res.
Té molts contres, molts. És difícil d'accedir-hi, no hi ha ombra, no hi ha aigua. Hi ha una tentació molt dolenta, que jo ja la vaig comentar en el seu dia, quan vam presentar el projecte, que és la rampa de baixada, és una inclinació molt alta, yeah. i els nanos tenen la tentació de baixar-la patinant.
Davant d'això, l'alternativa més ben valorada pels promotors seria crear un nou skatepark a l'antiga pista de petanca del sector de la piscina municipal. La inversió inicial seria de 25.000 euros i ocuparia una superfície de 150 metres quadrats.
Està a prop del club de natació, les persones que fem esport ens agrada fer-nos una dutxa després de... No? Hi ha un centre mèdic a prop, mai saps, i es lliga tot amb l'activitat esportiva que està a la piscina de Sant Jordi, al club de natació, al passeig de mar que pots anar patinant encara que sigui un tros. És una de les opcions i la vam valorar com a positiva.
Alexis Dengra ha donat detalls dels elements que es col·locarien a l'skatepark, tant si s'adequa a l'existent com si se'n crea un de nou. Són de material de fibra de vidre més econòmiques que les rampes de formigó, però també més sorolloses.
Són dues rampes petites que es muntarien sobre una plataforma i no està pressupostat el que seria l'obra. L'obra no hem tingut opció de... Clar, perquè si s'ha de nivellar el terreny, aquí és on ja l'Ajuntament hauria d'entrar. Ens havien proposat tancar-ho, o sigui, clar, igual que l'Ajuntament van pel matí i l'obren, doncs pues, escolta, l'esquate per sobre de 9 del matí a 6 de la tarda, per dir alguna cosa, no? Està tancat. Si estàs dintre d'un espai tancat, llavors tens un problema, perquè ja podria ser denunciable, no?, per dir alguna cosa. Estem superoberts i encantats que es pugui tancar un espai així i tenir cura d'això.
El projecte de nou skatepark també incorpora un llistat de normes bàsiques per garantir la convivència i el civisme.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Robatori express aquesta matinada a la carnisseria Camps. Els lladres han forçat la persiana sobre les dues de la matinada i s'han emportat una cartera que contenia uns 300 euros en metàl·lic. És la segona vegada aquest any que la carnisseria pateix un robatori.
La seva propietària, Nati Camps, ha explicat que la companyia d'alarmes ha avisat que semblava una falsa alarma, però la policia local ha trucat sobre les 6 del matí alertant que la persiana estava forçada.
A les dues de la nit m'han trucat i tingut una alarma de Securitas. van dir que havia saltat l'alarma i, bueno, llavors ells comproven i truquen al cap d'una mica i m'han dit que no, que semblava una falsa alarma. I llavors, cap a les 6, ha passat la policia, han trucat al meu germà, que havien, bueno, ja tota la persiana remengada, havien fet el seprem, i han entrat, i ja està. Ens han agafat una cartera que tenim al despatx amb uns 300 euros i pico, i superràpid.
El mes de març van patir un altre robatori. Els propietaris creuen que es tracta dels mateixos lladres, ja que han anat directament i sense emportar-se res més a buscar la cartera.
Al març, com que no teníem l'alarma, sí que ens ho van remenar tot, se van endur la registradora, se'n van endur canvis a sota el taulell i tot, però aquesta vegada ja sabien on anaven directament. Tenim una càmera també. Ells normalment entren amb la llum del mòbil. Aleshores queda bastant fosca la filmació. Sí. A vegades es veien que eren dos nois joves que anaven en gorra, que la sudadera que portaven, es veia tot. M'agradaria que hagués més seguretat, el que sí que és veritat que ens han avisat la policia, vull dir que la policia va voltant, el que és molt complicat enganxar, perquè pensa que l'actuació d'aquesta gent, com estigui molt llarg, han de ser 2 minuts. Aquesta vegada jo crec que han sigut 2 minuts.
Aquest matí han arreglat la persiana per poder obrir amb normalitat. Camps ha dit que han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i que prendran més mesures de seguretat per evitar nous ensurts.
I els Mossos d'Esquadra que han detingut va ser el passat 17 d'octubre un home de 37 anys de nacionalitat marroquina, veí de Calella com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, tinença d'armes i pertinença a grup criminal. El jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar va decretar la seva llibertat amb càrrecs 2 dies més tard. La investigació policial va permetre, però també, la detenció d'un segon home de 35 anys, també de nacionalitat marroquina i resident a Calella, que passarà a disposició judicial durant els pròxims dies. Són 2 dels presumptes treballadors d'una plantació de marihuana a gran escala a Sant Cebrià de Vallalta, valorada en 247.000 euros.
Els Mossos d'Esquadra van iniciar l'operatiu el 17 d'octubre després de tenir coneixement que en una finca agrícola de grans dimensions de Sant Cebrià es podria estar cultivant marihuana a gran escala. Es tracta d'una finca de 120.000 metres quadrats on hi havia 50 hivernacles destinats al cultiu intensiu de la droga. 4 homes que estaven treballant a la plantació van fugir cap a una zona boscosa quan van entrar els agents. Van poder detenir a un d'ells, un home amb antecedents per salut pública que portava més de 1.000 euros en efectiu. Es van intervenir un total de 3.700 plantes i 12 quilos de cabdells de marihuana. Els Mossos estimen que el valor total de la producció superaria els 247.000 euros al mercat negre. Durant el registre es va localitzar una barraca amb una arma de foc, telèfons mòbils i diversa documentació a l'interior. L'anàlisi de la documentació va permetre la detenció del segon individu. Els Mossos han informat que la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1:52, pausa per la publicitat i tornem.
57.9 FM. Big Mat Claramunt, solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt, àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2, 93-769-06-34 i també a les xarxes socials.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero! Trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. 2 estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Capaspre, xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
facebook.com/Radio Calella, Twitter @Radio Calella TV.
La periodista Caral Morros ha publicat Les Rieres del Vers, un llibre divulgatiu amb l'objectiu de mostrar la riquesa de la poesia aquí a la comarca del Maresme. La seva autora fa un repàs pel moviment poètic maresmenc a través de poetes, d'editorials, de certàmens i festivals, i entre ells els Jocs Florals de Calella. Amb aquest llibre va guanyar el Premi Francesc Castells, el millor poema o corranda per dir a l'escalf d'una foguera al certamen calellenc.
En una entrevista a l'Infovespre, Morros ha explicat que hi ha tot un moviment que lluita per seguir endavant el Maresme, que s'incentiva a través de les xarxes socials i de diverses entitats.
El que es vol a través del treball i surt en diverses ocasions al llarg d'aquestes Rieres del Vers, no?, d'aquest llibre, és la reivindicació de la poesia com una cosa totalment lluny, no?, de la concepció aquesta de percebre la poesia com una cosa antiga, no?, que queda ja desfasada i que no és actual. Doncs tot el contrari, la poesia està molt viva, hi ha molta gent que escriu poesia que es diferencia molt del que es feia antigament, no?, i que bé s'incentiva a través de xarxes socials, que està molt viva, que hi ha moltes entitats que també ajuden a incentivar-la.
La periodista ha destacat la relació de l'obra poètica maresmenca amb el territori. En Les Rieres del Vers, Morros parla amb una vintena d'escriptors i agents culturals de la comarca.
Cada poeta dels que hi surten, com entén aquest escriure poesia i el fet poètic, no? I alguns, de fet, ho lliguen molt amb el tema que et comentava, amb el tema del territori, no? Com els hi ha influït la comarca en el seu escriure, no?, en els seus versos. Una de les que més potser seria la Teresa d'Areny, Teresa Mar, que diu que bé, que un poeta és una mica com un profeta i que ha d'anar lligat al territori.
L'autora vilassarenca conclou el llibre dient que falta l'ajuda institucional per agrupar tot el moviment poètic del Maresme.
Com a conclusió del treball és que falta una mica a nivell institucional un relligar tots aquests premis, totes aquestes editorials, tot aquest fer poètic, no?, lligar-lo a nivell institucional i donar-li una coherència, no?, un sentit que no es quedi allò com a fets puntuals, sinó que tot tingui un teixit comú.
Les Rieres del Vers es pot descarregar de forma gratuïta a la pàgina web de Quaderns de la Font del Cargol.
I s'ha reeditat el mapa per visitar i fer excursions al Parc del Montnegre i al Corredor. El document situa els diversos equipaments i serveis del parc, com ara pistes, senders o miradors, i ofereix també informació sobre els itineraris senyalitzats. N'hi ha un total de 20 i un dels recorreguts proposa caminar des de Calella fins a Tordera, sortint de la Roca Grossa, passant pel castell de Montpalau i Sant Pere del Riu, i la Serra de Miralles. Dos grans massissos, el Corredor i el Montnegre, configuren aquest espai natural en plena serralada litoral.
El nou mapa conté recomanacions i consells sobre bones pràctiques, seguretat i circulació motoritzada o en bicicleta, què cal fer amb les deixalles o com prevenir un incendi. També hi ha informació sobre els trets característics que defineixen la vegetació, la fauna, el patrimoni arquitectònic i els dòlmens del parc. El mapa està disponible en línia en català, castellà, anglès, francès i alemany.
Moltes gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Recta final de l'informatiu per conèixer la previsió meteorològica.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs com cada dia, la previsió del temps en Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. De moment, pocs canvis avui a la situació meteorològica, ja que continuarem parlant de temps estable i d'ambient assolellat. Fins i tot les temperatures pujaran una miqueta més, ajudades també per aquest vent de mestral del nord-oest que està bufant des de primeres hores del dia i que ha estat lleugerament moderat aquesta darrera matinada, però no ha de passar d'aquí. Pel que fa a la situació d'aquesta tarda, els vents seran més fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-oest, i una situació marítima que estarà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, s'espera que més o menys tinguem un dia com el d'avui, i demà passat tindrem ja un augment dels núvols a l'espera d'aquest canvi de temps més important que hi haurà el cap de setmana, amb precipitacions dissabte i amb una baixada de temperatures important al llarg de dissabte, que es concretarà diumenge amb un ambient d'hivern.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Menys d'un minut perquè siguin les dues, posem aquí el punt i final a l'Info Migdia d'avui dimecres 24 d'octubre, que hem arrencat en conversa amb el pediatre Paco Codina del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut de la Selva i del Maresme i la Selva per conèixer de què es tracta l'impetigen. Avui que s'ha confirmat que hi ha un brot, 17 casos a la província de Barcelona, dos dels quals estan aquí a la comarca del Maresme. El pediatre que ha llançat un missatge de tranquil·litat a tothom ha explicat que es tracta d'una afectació a la pell que no és greu, però que sí que és altament contagiosa i que per això cal estar previnguts. Acabem aquí, ara les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.